Bon dia, bona hora. Sigueu benvinguts un dia més al programa de Cultura Popular de Catalunya Ràdio. Mans, un espai per a aquells que els agradi aquesta parcel·la de cultura, els surti simpàtic, els doni alegria començar el diumenge amb sardanes o senzillament acabin de sintonitzar la ràdio després d'agafar el cotxe i havent tancat 4 o 5 bars. Doncs tot això és el Mans, si ho voleu, esclar.
Caram, Esther, escoltes, ben bé que tenim un programa per a tothom, eh? Amb tantes possibilitats com personalitats.
Eh que sí, està bé això.
Doncs sí, sí, sí. Doncs això, el Mans, un programa fet a mà, doncs que...
Quim!
Bueno, fet a mà, no, fet a quatre mans, i per això es diu així, Mans.
Quim!
Mani, m'entens, vull dir que hi ha més de quatre mans. La Rosa Silluer, els controls, la Marta Masquer, que ens portaran un reportatge, en Josep Pasqual, Esther Plana i en Quim Rullem, aquests som els que avui farem alguns dels temes com els següents.
La sardana de l'any, tot un clàssic.
En Josep Pasqual, un altre clàssic de crítica, però sempre constructiva.
Un reportatge sobre el primer concert de cobla, Cor i Dansa, un cicle clàssic, també.
I un altre clàssic, des de que vam començar l'any, tornarem a presentar un enregistrament nou.
Un no parar, tu.
Doncs no parem. Anem per la 18a eliminatòria del concurs de sardana de l'any, que organitza la Federació Sardanista.
Primera sardana, cobla, Ciutat de Girona.
La Copla Ciutat de Girona ens ha ofert la primera sardana d'aquesta 18a eliminatòria, la pertinent en aquest cap de setmana.
I us oferim tot seguit els resultats de la darrera eliminatòria, la 17a, per ser exactes. Sí. La primera sardana era Confidències de la Boira, de Joan i Jordi Lara, amb 156 vots.
La segona, d'Alessandra Borrell, es diu, de Marc Mas, i obté 160 vots.
Sardana número 3, Estimada Marta, de Pepita Llunell, amb 189 vots.
I la darrera, 202 vots, de la sardana de Jordi Molina, present d'aniversari, que és la que passa, evidentment, amb tants de vots, a la semifinal.
Doncs ja ho hem repassat. Continuem. Segona sardana de la 18a eliminatòria, amb la cobla Ciutat de Girona.
Thank you.
18a eliminatòria, segona sardana amb la Cobla Ciutat de Girona.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya. Si voleu saber totes les normes d'aquest concurs, ho podreu conèixer en la pàgina web de la Federació Sardanista, fet.sardanista.cat.
Ho sabeu, suposem que amb aquest concurs la Federació vol buscar quina creieu vosaltres, els oients de totes les emissores que participen al certamen, que és la sardana més popular estrenada l'any passat.
Doncs continuem amb aquest objectiu marcat. 18a eliminatòria, tercera sardana amb la Cobla de Tardor.
Tercera sardana amb la Cobla de Tardor. Recordem com podeu votar, deixant un missatge al contestador del telèfon 934-144-166.
També per correu electrònic sardana@catradio.cat.
I amb un missatge al 7033 amb la paraula Catmans i la votació. Aquesta fórmula té un cost d'un euro amb 20 cèntims.
Més impostos. Heu de posar-hi el número de la sardana que voteu, el vostre nom i el DNI.
El número del DNI.
I el número
perquè
del
si voleu
DNI.
Passar el DNI no cal que ens els
canegeu. No me l'has perdonat, els més impostos.
Darrere sardana i acabem. És la quarta de la 18a eliminatòria amb la Copa de Tardor. Thank you.
Ja hem escoltat les quatre sardanes de la sardana de l'any. Aquesta darrera era la quarta i era amb la cobla de tardor.
A l'arrel hi trobaràs l'origen. Mans.
Josep Pasqual, bon dia.
Molt bon dia, com estem?
I bona hora, com estàs?
Bé. No, a més, ja no fa fred una altra vegada, que ja és el nostre estat natural en la vida, oi?
Darrerament sí, això sembla.
Així que... No, i a més estem molt càlids amb moltes coses.
Què passa? Què ens portes avui, a veure?
Doncs que tenim molts alumnes, tu. Tenim moltes cobles que se'ns presenten per aquí per allà, d'estudiants. Val a dir que això no deixa de ser que refermem una mica tal com està el quadre de cobles actualment. Bueno, avui farem una constatació. No sé si l'hem de fer positiva o negativa, això ja ho decidirem al final, diguem-ne, però en tot cas s'acabarà amb un homenatge.
Ai, ai.
Ja t'ho dic ara.
Val. Diguem-ne. Un homenatge des de l'antena.
Exacte. Bé. Parlem d'ensenyament. Actualment, si agafes el calendari de cobles, el nomenclàtor, el vademecum de les cobles que hi ha, diguem-ne que la gran majoria les pots englobar en dos blocs molt diferenciats. Un és el d'abans de la guerra, diguem-ne, que hi ha les cobles centenàries i algunes que no ho són però que els hi falta poc, i les del boom del 70. És lògic, per raons històriques òbvies, que pel mig es genera un buit, que ja n'hi ha alguna de coble, per exemple, la Sabadell té 50 anys, però clar, si vas
és
a mirar...
És
una... No, al revés, és una evolució d'una coble anterior. No sé, la contemporània acaba de celebrar un aniversari, però de fet, stricto sensu, és una evolució d'una coble que ja existia, en definitiva, que ha canviat el nom. Bé, casos d'aquests en trobaríem diversos, però, insisteixo, per raons de naixement, es podrien trobar aquests dos grans blocs, evidentment, amb excepcions. Pel que fa a l'accés a l'ensenyament, òbviament, amb el primer grup, doncs no cal dir...
Segur que no en trobarem cap, no?
Clar, òbviament, no només en el camp de la cobla, sinó en qualsevol camp musical, diguem-ne que el solfeig s'aprenia una miqueta com a la llar del foc, diguem-ne, no? A la vora de casa i pelant patates, si convenia, no? Per tant, l'escolàstica no és que estigui malament en el món de la cobla, en aquell moment és que estava creant-se la pedagogia musical en aquell moment. Però a partir de tot el i ja n'hi ha de precedents de mètodes en aquell moment, Blanc i Reinal, el mètode d'en Coll, ja n'hi ha, ja existeix una certa intenció de regular l'ensenyament, diguem-ne. Però de fet un programa escolàstic de com aprendre a tocar tible tenor i flabiol, parlo que és el que ens toca a nosaltres més a la vora, no apareix o no comença a aparèixer a partir dels anys 70, quan hi ha aquell boom de les agrupacions que es genera aquella inquietud de l'edat mitjana de dalt de l'escenari, està creixent molt i no hi ha una generació pel darrere que la substitueixi, el moviment associatiu s'hi posa a treballar i això contribueix no només a generar músics, sinó a generar tot un deute històric que la pedagogia musical d'aquests instruments tenia. I contribueixen diverses persones. Mira, un dels que se m'acut així d'entrada és en Max Avar, no? Més amunt del Pirineu, en Ricard Viladasau també havia fet mètodes perquè també feia ensenyament. En tot cas, hi ha un trio d'asos que a partir d'aquests anys s'hi posen i assenten les bases de la pedagogia moderna per aquests instruments, que són, tots ho sabem, Francesc Calies, Jaume Vilà i Jordi León, amb les seves especialitats, òbviament.
Clar, evidentment.
Es converteixen en els mestres, diguem-ne, i aconsegueixen l'oficialitat d'aquests instruments en els conservatoris, bé, i de fet es constitueixen, quan s'aconsegueix aquesta oficialitat, en els primers mestres de conservatori, curiosament, intitulats.
Clar, si no s'havia titulat fins ara, com volia.
No podien existir, diguem-ne. En tot cas, clar, això pel que va servir, en definitiva, és que, a banda dels mètodes que ells van promocionar, dels esforços que ells van aplicar per aconseguir l'oficialitat i sobretot perquè existeixi un corpus de mestres, o actualment es deu a tots aquells esforços que ells tres van fer. Bé, els promotors de tot plegat, en definitiva, d'aquest boom dels anys 70, són les agrupacions. I d'aquí, del moviment associatiu, la inquietud musical es deriva cap a un ens que a mi em sembla que és més lògic i que acabi derivant, que és cap a les escoles de música més properes de cadascuna d'aquestes...
d'aquestes entitats.
Sí, sí.
I escoles de música que per iniciativa pròpia, algun cas també hi ha hagut en aquest cas, oi?
Sí, sí, algun cas hi ha hagut. Sí, sí, és evident. Però bé, en tot cas, la gran majoria sorgeixen de les agrupacions sardanistes...
D'insistir les agrupacions.
Per diners. I sí, sí que és cert. Jo, per exemple, vaig descobrir, precisament fent indagacions aquests dies, que l'Escola Municipal de Tarragona fa 3 anys que està fent classes de tenora i de tible i és iniciativa pròpia. Curiosament, sí, sí, vull dir, cosa que em va encuriosir perquè dius, mira, és una cosa ben recent, vull dir, i bé, val la pena que sigui dit, sí, sí que és cert. Totes les vocacions dels anys 70 podien tenir un ensenyament reglat, per això que deia, per aquests antecedents, i això podia fer pensar en un moment donat que s'estaven sentant les bases d'un futur millor. O sigui, tota aquella feina que es va fer, dic els 70, però de fet és els 80, perquè les primeres cobles que sorgeixen d'aquest moviment són els 70 i molts.
Sí, sí, sí.
Per tant, consolidades i amb les seves escoles d'ensenyament al darrere i de més, haurien de parlar més aviat de 80 que de... que de 70, no? Recordem que les primeres són la Vila de Blanes, no? I la Joveni Voló de Sabadell.
Col·legi Santa Maria de Blanes.
Val,
que després va esdevenir la Vila de Blanes, quan ja eren grans i emancipats.
Molt bé. I la Joveni Voló de Sabadell, que no ha tingut aquests canvis de nom, però bé, en tot cas són les veteranes, després en van venir d'altres, però aquestes són les pioneres i em sembla que, si no recordo malament, estan complint ara els 30 i pocs anys de
sí,
vida,
sí.
No?
I 40, algunes.
Val, doncs són aquestes. Bé, calia pensar, doncs, que totes aquestes bases farien veure, perquè després d'aquest salt que deia de les agrupacions a les escoles de música, va venir el pas posterior cap als conservatoris, diguem-ne, l'oficialitat.
Calia esperar que passés això.
I calia pensar que a partir d'aquest moment, doncs, realment l'ensenyament es duria d'una manera reglada absolutament des de des dels ens que els hi pertoca, realment, que són els conservatoris. Clar, òbviament, a partir d'aquest moment, les agrupacions ja perden l'interès per una qüestió òbvia, vull dir, n'hi ha que se n'encarregui. Fins a aquell moment ho havien fet les agrupacions perquè no hi havia qui se n'encarregués. A partir del moment que hi ha qui se n'encarregui, doncs, la funció d'anar al darrere de les agrupacions doncs, ja no és tan necessària i, per tant, van desapareixent aquelles inquietuds perquè, a més, ja l'objectiu principal, que era dotar de joves les cobles, doncs, ja s'havia complert. A més, les bases estaven ben sentades perquè poguessin anar reapareixent en una certa periodicitat, diguem-ne. Fem un salt en el temps... bastant, de fet 20 anys, i arribem a la setmana passada, de fet fa 10 dies. En la mateixa setmana es presenten dos cobles aquí a Barcelona, una a l'Escola Superior de Música de Catalunya, l'ESMUC, i una altra, i a la mateixa setmana, 4 dies després, en el Conservatori Superior de Música de Barcelona, el Bruc.
Val.
En la primera, diguem-ne, que va... tornem a valorar com a molt positiu aquell concert, va ser francament interessant. Si anem al detall de la formació, analitzem que hi ha dos mestres que estan dintre de la formació.
Una tenoria en Jordi Figueró i a darrere en Pep Moliner.
Exactament, dos dels mestres dels instruments en el centre estaven tocant com alumnes, diguem-ne. Però a més hi havia altres quatre membres que, home, sí que són alumnes, però de fet estan tocant en cobles de reconegut prestigi des de fa anys, a més. I, home, si estrictos sensus, o són alumnes de final de curs o ho han deixat de ser fa poc, diguem-ne. Però bé, en tot cas, diguem-ne que per mi, sota el meu punt de vista, tenint en compte que ells estan amb una qualitat interpretativa al carrer més que excel·lent, clar, considerar-los alumnes a mi també em costa. Però a més, després te'n vas cap al Bruc i descobreixes que dos dels membres de l'ESMUC també estan en la cobla del Bruc. Que dius, bueno, d'entrada, com poden estar matriculats els dos centres, no? Però bé, deixant aquest detall a banda, clar, en definitiva el que et fa pensar tots aquests detallets és, realment hi ha vocacions? O sigui, realment hi ha instrumentistes? O sigui, si un mestre de tenora de l'ESMUC es veu obligat a cobrir la plaça perquè no hi ha alumne, realment crida l'atenció la tenora, el mateix pel fiscor, en el cas de l'ESMUC, diguem-ne. Clar, això m'ha fet indagar, aviam com està el mundillo, aviam quants alumnes hi ha, com està el cas...
A veure, sorprèn-nos.
Bé, en tot cas, amb el que hem pogut arribar a les conclusions, són variopintes les conclusions que s'hi poden treure de les investigacions que hem anat fent i de més, no? Però, aviam, pel que fa a centres, n'hi ha més que mai. ara fa 20 anys, de centres on estudiar, ara en fa 30 d'anys, d'una manera escolàstica, d'una manera reglamentada, només n'hi havia dos, que eren el Conservatori Superior de Música del Liceu i el Conservatori Superior de Música del Bruc. Fet d'una manera oficialista, vull dir, després, escoles municipals n'hi havia unes quantes més, tampoc no gaires, diguem-ne. En aquest sentit, ara n'hi ha un munt. Vull dir, l'escola, bueno, tots són escoles municipals de música, bàsicament, però a la Vilanova, a Girona, a Igualada, a Agramunt, a Tarragona, com dèiem, la Dolesa, que funciona molt bé, la Solsona. Vull dir, tot això fa 20 o 30 anys no existia i cal donar les gràcies a les agrupacions que van ocasionar que això existeixi. I a nivell de mestres, així com deien, ara fa 20 o 30 anys només hi havia tres, aquests tres, bé, el reguitzell de mestres que a hores d'ara ja, o sigui, com hereus directes podríem esmentar el Jordi Figueró i el Francesc Benítez, poso per cas, però en èpoques posteriors doncs, han sorgit Jordis Paulins, Francesc Gregoris, Elisendes Vilarrúbies, Eugènia Camats, jo què sé, en diríem molts nomons, però que diem-ne que ja serien com la tercera generació a partir d'aquell...
I aquests ja titulats, a més a més.
Exacte, i tots aquests, per aquella feina dels tres mosqueters que esmentàvem abans, doncs, titulats, amb tot plegat. Pel que fa a estudiants, doncs, ja no és tant el mateix, diguem-ne. Amb tots aquests mestres, doncs, hem fet trucades de com estan, d'alumnes. I, clar, aviam, he de dir d'entrada que, per exemple, no he pogut esbrinar què passa a Reus, què passa a Girona, què passa a la Bisbal, què passa a Blanes. Sí que hi ha esbrinat que dos llocs puntals durant els anys aquells, al Vallès, a Sabadell i Terrassa, no hi ha alumnes, diguem-ne. I entre totes aquestes escoles que us estava dient, d'Igualada, Los MOOC, bueno, totes aquestes que hem estat esmenant, doncs ens surten 8 flabiols, 15 tibles i 15 tenores.
Home... Posa, en com estan els tibles,
no posa que ajuntant les escoles que no he pogut esbrinar, posa que arribéssim a 20, diguem-ne, no? Però segurament no serien més, més que això. Val, però gairebé tots els mestres amb els quals es parla detecten una sèrie de defectes. Un d'ells és la LOCSE. No és el mateix el pla del 66 a l'hora d'estudiar que la LOCSE tal i qual la tenim plantejada ara. Val? Però a més hi ha dintre de la LOCSE un funcionament que fa anar molt atrevessat, i és que el tible i la tenora són instruments de grau mig. O sigui, no pots començar el grau elemental amb una tenora.
Clar, no hi ha el tema de la, com es deia allò, les tenores mans petites i aquestes coses.
Exactament.
S'està treballant, tot just.
Val. Això, evidentment, ho fa anar tot una mica d'endarrere, però a més no hi ha un fonament de divulgació de tibles, tenores i flabiols. Val a dir, i faig una postilla a mi mateix, m'esmeno a mi mateix, no esmentem el fiscorn. L'haurien de posar en el paquet, diguem-ne. Mea culpa.
Cap problema.
I he estat fent totes les indagacions de cases en relació als tres instruments del davant, oblidant-me'n de la particularitat de la clau de fa en aquest sentit. Bé, en aquest sentit, home, si vas a mirar pel número d'alumnes, tampoc no crec que sigui massa inferior al que passava fa 30 anys quan només hi havia 3 de mestres. El que passa que en aquell moment els 3 mestres els aglutinaven tots perquè no n'hi havia d'altre. Ara està doncs, molt més dispers el tema. Però el que també és cert és que així com el llindar d'èxit de tots aquells alumnes en aquell moment era molt alt, el d'ara, o sigui, l'índex de renúncia a mig estudi actual és molt superior al que era aquell moment. Val, ara el que he fet és una constatació de dades, insisteixo en el que... Jo no sé si això s'ha de valorar d'una manera positiva o d'una manera negativa. Jo crec que pot ser bastant positiu, però en tot cas el que sí ens queda deixar, i ara bé,
l'homenatge
és... hem de donar les gràcies a el que va passar fa 30 anys amb totes les agrupacions de Catalunya que van apostar fermament per nodrir el país d'un ensenyament primari i escolàstic del que són aquests instruments, i que si a hores d'ara, tant si ho valorem d'una manera positiva com negativa, com està el moment actual, podem parlar d'això, és gràcies a aquella tasca que vam fer tantes i tantes persones en aquell moment arreu del país.
I que fa que avui en dia hi hagi coples amb tanta qualitat, també, tot sigui.
Exactament. Una altra cosa és què pot passar d'aquí 5 anys. O sigui, quan els que encara estan tocant, que van néixer en aquell període, als anys 70, comencin a deixar de tocar. O sigui, realment hi haurà un relleu generacional enguany.
Caldrà creuar els dits.
Caldrà creuar els dits, realment.
Josep Pasqual, reflexionem-hi. Gràcies per tot.
Molt bon dia.
Sense complexos, mans.
Presentes tu?
No.
Va.
No.
Va, ho dic jo. Ho diem a mitges. La Copla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, ens interpreta
una sardana que porta per títol Sant Jordi.
I que l'ha escrita...
Jordi León.
Doncs amb aquesta arribarem al punt de les 8 del matí. Els oients ara deuen pensar, quina gràcia té?
Bueno, hauríem d'anar a recuperar una APM de fa 2 anys.
On l'Ester
Barabà... No cal.
Tornem després del butlletí de les 8.
Thank you.